El Parlament aprova el decret d'acceleració de projectes estratègic pactat entre el PP i Vox. Bon vespre, són les 7.
IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Aina Sureda.
Un text que modifica la tramitació de determinades iniciatives econòmiques i industrials. El decret deixa fora l'acceleració dels projectes d'energies renovables que hauran de seguir el procediment ordinari i habilita el marc legal per poder traslladar residus d'Eivissa a la incineradora de Son Reus a Palma. El portaveu del govern, Antoni Costa, ha defensat que el decret aporta un marc normatiu clar i estable per facilitar la inversió i fer l'administració més àgil, mentre la portaveu parlamentària de Vox, Manuela Cañadas, celebra haver frenat en sec tota menció a l'Agenda 2030 i al canvi climàtic.
Ha de decidir si vol ser part de la solució o quedar-se en arrelat. Si vol una administració que acompanya o una administració que frena.
Defendemos que la economía esté al servicio de los ciudadanos, no de una agenda superracional.
L'esquerra, que ja ha votat en contra, critica durament el pacte amb vots, un fet que ha marcat el ple del Parlament en què la presidenta del govern, Marga Proens, ha anunciat una deducció fiscal perquè els propietaris d'habitatges que han de renovar els contractes l'any que ve no augmentin el preu. Les qüestions polítiques marquen l'actualitat d'aquest dimarts, dia 16 de desembre, en què s'ha produït un accident laboral a Menorca. Toni Mateu.
Un home de 51 anys està ara en observació a l'Hospital Mateu Orfila, això després d'intentar avisar un company camioner que xocaria amb una maniobra mentre feia marxa enrere. L'operari ha quedat estret entre la cambra frigorífica i la cabina del seu propi camió. Els fets han ocorregut al polígon de Leó.
I a Eivissa continua oberta l'operació policial contra el narcotràfic amb el manco 5 detinguts.
Més d'un centenar d'agents de la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i el Servei de Vigilància Duanera han participat en una desena d'escorcolls a Vila, a Sant Josep, a Sant Antoni i també Santa Eulària. Han comptat amb l'ajut de cans ensinistrats en la detecció de substàncies estupefaents i dobles en efectius.
Aquest Nadal cada persona gastarà de mitjana gairebé 800 euros segons l'Organització de Consumidors d'Usuaris, l'OCU.
Aquest regal suposa prop de 370 euros. Entre la resta de despeses hi ha sopars, dinar, viatges i també loteria.
Menjar també, però regalos en ets molt duen venuts.
En loteria també estem gastant bastant, però sobretot en regalos per a la família.
Jo crec que passaré dels 800 euros. Entre loteria i regalos...
Pel que fa als aliments, la llengua blava ha provocat una pujada del preu de la carn de xot i la grip aviària ha disparat el preu dels ous, mentre que la grip porcina africana ha fet baixar el cost del porc.
La justícia dona via lliure a l'Ajuntament de Palma per tallar els 18 vellaombres de la plaça Llorem Villalonga.
El jutge rebutja la mesura cautelar sol·licitada per l'entitat Amic de la Terra i dona la raó d'aquesta manera a cort perquè assegura que els arbres estan en mal estat i són un risc perquè poden caure o fracturar-se.
El PSOE accepta la petició de Sumaya reunirà amb ells aquesta setmana per rebaixar la tensió.
Tot això arran del presumptes casos de corrupció i d'assetjament sexual que afecten algun càrrec socialistes. La darrera denúncia que s'ha conegut és per suposat assetjament laboral del batle de Barbadàs a Ourense, José Carlos Valcárcel.
I avui, si ens escoltau per Ràdio 2, és perquè fa tot just uns minuts ha començat el partit de Copa entre el Deportivo de la Coruña i el Real Mallorca. Xisco Ribas, bon vespre.
Bon vespre. Minut 3 a Riazor i de moment continua l'empat a 0 inicial entre Deportivo de la Coruña i Real Mallorca, un partit corresponent als 700 de final de la Copa del Rei. El conjunt de Iago Barrasate ha sortit amb Bergström a la porteria, defensa de 4 per Toni Lato, Cumbula, David López i Mateu Jaume. Al centre del camp, Samu Costa, Antonio Sánchez i Pablo Torre. Per les bandes, Javi Llabrés i Asano. I a dalt, en punta, Abdon Prats. Aquest enfrontament, recordeu, el podeu seguir en directe amb els millors comentaristes aquí per IB3 Ràdio. I demà serà el torn de l'Atlètic Balears, que confia en el factor camp per intentar sorprendre així l'Atlètic de Madrid i continuar somiant a la Copa.
I pel que fa al temps, l'Agència Estatal de Meteorologia ha activat l'avís groc per pluges demà a les Pitiuses. Dani Capó, bon vespre.
Bon vespre. Sí, efectivament, poden ser les dues illes on demà més probablement tornem a veure ploure una mica. De fet, avui ja ha plogut a les Pitiures, però sobretot al ponent de Mallorca han fregat els 60 litres per metre quadrat. Demà sembla que les plogudes afectarien més exclusivament punts d'Eivissa i Formentera, però encara localment poden tenir una certa intensitat. És manco probable que els ruixats arribin al nord de les illes, on segurament tindrem bastantes més estones de sol. Les temperatures no canviaran gaire demà, tornarem a tenir un ambient suau. De fet, poden tornar a fregar els de 9 a 20 graus puntualment, i això sí, notarem una mica més el vent, un vent de gregal que bufarà moderat, per tant mantindrem una miqueta d'alteració marítima.
Gràcies, Dani. Iker Hernández és el control tècnic.
IB3 Ràdio, serveis informatius.
Són les 7 i 5 minuts. El Parlament aprova el decret d'acceleració de projectes estratègics pactat entre el PP i Vox, un text que modifica la tramitació de determinades iniciatives econòmiques i industrials. El decret deixa fora l'acceleració dels projectes d'energies renovables que hauran de seguir el procediment ordinari i habilita el marc legal per poder traslladar residus d'Eivissa a la incineradora de Sant Reus a Palma.
El portaveu del govern, Antoni Costa, ha defensat que el decret aporta un marc normatiu clar, diu, i estable per facilitar la inversió i fer l'administració que sigui més àgil. Ha destacat la creació d'una unitat acceleradora per coordinar tràmits i acompanyar tant projectes públics com també privats. La portaveu parlamentària de Vots, Manuela Cañadas, ha celebrat haver frenat en sec tota menció a l'agenda 2030 i també al canvi climàtic.
Ha de decidir si vol ser part de la solució o quedar-se en arrelat. Si vol una administració que acompaña o una administració que frena.
Defendemos que la economía esté al servicio de los ciudadanos, no de una agenda supreracional.
L'Esquerra ja ha votat en contra. Els socialistes han criticat de manera dura el pacte amb Vots i el diputat Llorenç Pou ha denunciat que el govern n'ha renunciat a les mesures mediambientals i ha parlat d'un joc de Tetris legislatiu. Ha assegurat que, segons diu, només avança en especulació urbanística. Ferran Rosa, de Més per Mallorca, ha alertat que el decret no resol el problema estructural dels residus a l'illa d'Eivissa.
Aquesta llei l'han de mester vostres per ficar prebendes urbanístiques. I aquesta és la diferència.
La peresa no és un fet taxat per tramitar un decret llei.
Més per Menorca, per la seva banda, ha advertit que la norma permet desenvolupar projectes estratègics fins i tot en sòl rústic, un dels punts que consideren més polèmic del test.
El d'avui ha estat el darrer ple al Parlament d'aquest 2025 i la darrera sessió de control al govern que ha monopolitzat la corrupció i els presumptes casos d'assetjament sexual en l'entorn del Partit Socialista. Un ple en què el govern ha anunciat que prepara un nou incentiu fiscal perquè els propietaris d'habitatges no augmentin el preu de la renda als llogaters durant l'any que ve. L'objectiu de l'executiu és fer front a la crisi habitacional i fer que no augmenti la quantitat que les persones que viuen de lloguer destinen a l'habitatge.
La setmana passada va ser quan el conseller d'Habitatge va demanar als propietaris col·laboració per frenar aquesta crisi habitacional i que no apugin els preus. I avui el govern aposta per l'estratègia incentivadora. La rebaixa fiscal que prepara l'executiu està adreçada a beneficiaris de rendes de lloguer que expiren l'any que ve i que s'han de renovar. Es calcula que són més de 24.000 contractes que es troben en aquesta situació. Així ho explica la presidenta de l'executiu, Marga Proens.
Ja estem fent feina per donar solucions. Per això, les properes setmanes presentarem una nova deducció fiscal per incentivar els propietaris a que no pugin el lloguer durant el 2026, per premiar aquells propietaris que actuïn amb responsabilitat i amb sensibilitat.
Una crisi de l'habitatge que té una de les pitjors parts en el desnonament. Justament avui han sabut que una família de Mo afronta un ordre de desnonament aquesta mateixa setmana. Àngel Camarasa.
El propietari del pis no vol renovar el contracte de lloguer d'un home de 87 anys que viu amb la seva filla, que té una discapacitat física, i n'Assumpción, una germana que els cuida. Fa un any que cerquen una alternativa, però amb els preus actuals no troben res. Viuen en un cinquè pis i necessiten 5 cadires de rodes diferents per poder-se moure. Els serveis socials n'estan al corrent de la seva situació, però de moment no els han ofert cap alternativa habitacional.
Es consciente, dicen que no tienen nada para alquilar, porque o ya está dado, o no tienen nada ahora que para alquilar y no se puede hacer nada. Es que no hay nada. Y si hay algo, piden unos precios que son abusivos.
Els veïns es mostren contrariats amb aquesta situació.
Enfadats, emprenyats amb aquesta vida que portem aquí, que ja sabem que això és normal a tota Espanya, però quan es viu de prop una situació com la que estem veient aquesta família, és horrible.
No entenem aquesta situació. Aquesta gent tenen unes necessitats, han de trobar una solució ja, perquè l'han de trobar, i veiem el que es veu a tot Espanya, pues, te crema un poquet més dins, no? Perquè veus tot el tema de corrupció i tot el que estem veient cada dia.
Divendres ja ha previst el llançament i diverses entitats han fet una crida per concentrar-se davant la casa per impedir el desnonament.
I a Calvià ja es poden presentar la sol·licitud dels ajuts al lloguer d'habitatge al municipi en la convocatòria 2025-2026. Estan dirigits a majors de 18 anys i el termini estarà obert fins dia 9 de gener.
Per optar a aquest ajut, l'habitatge ha d'estar al terme municipal de Calvià, el domicili habitual i permanent del sol·licitant i el cost del lloguer no ha de superar els 900 euros cada mes. El període que cobreixen aquests ajuts va del 1 de setembre de l'any 2025 fins dia 31 d'agost de l'any 2026. Aquest ajut cobrirà fins a un 40% de la renda mensual i s'estableix un límit màxim d'ajuda de 330 euros cada mes.
Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
Un home de 51 anys roman en estat greu a l'Hospital Mateu Orfila després de patir un accident laboral al polígon de Lleó, a Menorca. Un operari que es trobava dins la cabina d'un camió ha alertat un altre camió amb una cambra frigorífica que estava sortint erròniament de la nau i que hi havia risc que xocàs amb el seu vehicle.
Ha estat per aquest motiu que ha hagut de baixar del camió per alertar-lo, però quan ho ha fet, la cambra frigorífica, volien dir, ha impactat contra la seva porta. L'operari ha quedat atrapat entre la porta i la carrosseria i ha caigut en terra, tot i que no ha perdut la consciència. Al lloc s'ha desplaçat una ambulància de suport avançat que l'ha traslladat a aquest centre hospitalari.
I més qüestions, perquè a Eivissa continua oberta l'operació contra el narcotràfic amb al manco 5 persones detingudes.
Més d'un centenar de gent de la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i el Servei de Vigilància Duanera han participat en una desena d'escorcolls a Vila, a Sant Josep, a Sant Antoni i també a Santa Eulària. Han comptat amb l'ajut de cans ensinistrats en la detecció de substàncies, estupefaents i també doblers en efectiu. No es descarten nous arrestos o arrestaments en el marc d'una operació autoritzada pel jutjat d'instrucció número 3 d'Eivissa i que es manté sota secret de sumari.
Presó provisional per un home acusat d'intentar matar la seva parella a Palma. La dona continua recuperant-se de les ferides d'arma blanca que li va fer el seu agressor.
Aquest cas de violència masclista va tenir lloc dissabte passat. La víctima va explicar als agents de la Policia Nacional que l'agressor li impedia sortir de casa i que en un moment determinat va agafar un ganivet de cuina i li va clavar els braços a l'esquena i també a les mans. Després d'un forcejament, la dona va poder escapar i va avisar un familiar que la va dur a l'hospital. Els agents es varen desplaçar aleshores al domicili on havia aquest home en estat de xoc que va reconèixer els fets i va explicar on es trobava l'arma. La policia va detenir aquest home que avui ha ingressat a la presó per intent d'homicidi.
Recordar que el 016 és el telèfon d'atenció a les víctimes, no deixa rastre sempre que s'esborri del registre de telefonades i és gratuït. I la justícia dona via lliure a l'Ajuntament de Palma per tallar els 18 vellaombres de la plaça de Llorenç Villalonga i reconeix el que Corta assegura que és una qüestió de seguretat ciutadana.
El jutge ha retirat d'aquesta manera la mesura cautelar sol·licitada per l'entitat a mida de la terra i declara que, tenint en compte els informes del tècnics, es conclou que el 18 vellombres, aquest 18 arbres, es troben en mal estat i que són un risc perquè poden caure o poden xapar-se. A més, desestima l'alternativa proposada per a mida de la terra de delimitar els arbres amb barreres físiques perquè diu que aquestes varen desaparèixer l'endemà de les tasques.
I demà s'inicia a Indonèsia el judici per l'assassinat de Matilde Muñoz, que el passat juliol va ser presumptament assassinada per dos homes a la seva habitació d'un hotel a Lombok, que els sospitosos, un empleat i un ex-treballador de l'hotel, varen ser detinguts dia 30 d'agost.
El procés judicial començarà amb una visita, amb una vista preliminar, volien dir, i se celebrarà al Tribunal de Mataram, a Lombok. Es preveu que en aquesta primera sessió la Fiscalia informi els sospitosos del seu càrrec. Un membre de l'equip fiscal ha informat que s'acusarà el dos sospitosos d'homicidi, assassinat, premeditat i robatori amb violència, fet que pot implicar entre 15 anys de presó i la pena de mort.
I avui ha arrencat a Eivissa el pla de comerç segur, una campanya de seguretat en els carrers més comercial de Vila en el marc de les festes de Nadal.
Hi participen patrulles mixtes de gent de la policia local i la policia nacional que faran feina aquest dia per reduir el furts als establiments de la ciutat. Els agents contacten amb els comerciants i els fan un seguit de recomanacions per evitar aquests delictes i saber com actuar en cas de patir-los. Aquest pla romandrà actiu fins mitjan gener.
Precisament avui han sabut que gastarà de mitjana cada persona per Nadal. 800 euros és l'estimació que fa l'Organització de Consumidors d'Usuaris Locu entre regals, sopars i dinars, viatges i també loteria.
Per a la majoria, la principal despesa, de fet, són els regals. Representen, segons Locu, uns 370 euros de mitjana. Segons l'enquesta feta per aquesta organització, gastam de mitjana 132 euros en dinars i sopars, 117 en viatges i altres 70 en lotería.
Contempla una serie de medidas, entre ellas es patrullaje mixto, policía local, policía nacional.
Menjar també, però regalos en ex modo en venuts.
En lotería también estamos gastando bastante, pero sobre todo en regalos para la familia.
Yo creo que pensaré del 800 euros. Entre lotería y regalos...
Precisament, no tothom té capacitat econòmica per afrontar aquestes despeses de Nadal. Avui hem tornat a veure llargues cues al carrer Jut davant el convent dels Caputxins de Palma, on els frares han repartit més de 200 entrepans a persones en situació de vulnerabilitat. Fa més de 40 anys que aquest ordre religiós compleix amb la tasca social d'assegurar que ningú quedi sense berenar.
I, de fet, per al dia de Nadal ja es preparen per fer un dinar amb plat tan típics com sopa farcida, escalduns i torró de postres. Avui, com cada dia de ben prest, van d'obrir les portes del convent, frares i voluntaris han preparat panets de formatge i cuixot. El perfil dels usuaris ha canviat en aquests darrers 10 anys, segons asseguren. Avui dia, moltes de les persones que fan cua tenen feina, però no poden pagar l'habitatge i el preu dels aliments els desquadren. José Vicente és un germà caputxí.
Dos terços, una apreciació així empírica, per dir-ho així, És de treballadors pobres i jubilats.
Com dèiem, en la comunitat religiosa, els voluntaris i voluntàries són essencials per fer aquest repartiment de l'anomenat Pa de Sant Antoni. Nacèlia Rivera és una de les voluntàries més veteranes. Fa 12 anys que va al convent del Caputxins.
Porque yo tenía la necesidad de hacer algo por los demás. Esta idea de irte con las manos vacías me da mucho miedo.
I a de fora, a la cua del carrer, més de 200 persones han rebut el seu entrepà per poder berenar avui. Alguns asseguren que és l'única menjada del dia que podran fer. Nahmet, marroquí de 50 anys, ens ho ha explicat d'aquesta manera.
La cola cogimos un bocadillo y sabes, conocimos también gente más pobre y gente que ha pasado antes que tiene mucho dinero y ahora ha vuelto pobre y...
I les diferents malalties que amenacen el sector ramader afecten o poden afectar els preus dels aliments. Això es pot notar a la butxaca dels consumidors ara que arriba Nadal, moment en què a moltes llars hi ha tradició de consumir carn.
La llengua blava ha provocat una pujada del preu de la carn de xot per aquestes festes arreu de l'Estat i la grip aviària ha fet que s'incrementés el preu dels ous. En canvi, la grip porcina africana ha fet que baixi el cost dels animals perquè molts s'han quedat al mercat interior i n'hi ha ara excedent. Toni Mestre, president de l'Associació Balear de Porcí, creu que, si bé no hi ha un problema sanitari a l'arxipèlag, la por ha afectat la producció porcina illenca.
Realment, el mercat en aquell moment està com frenat, no hi ha alegria en el mercat, i sí, econòmicament molt afectat, perquè tenim 21 euros menys que l'any passat. A nivell del mer, pues el mer està car, hi ha molt poc en el mercat, també hi ha molt poc consum, però a més, si es preu, és tacar.
A tall d'exemple, Toni Mestre, que és productor d'Ariany, de carn de porc i també de mè, ven les porcelles a 75 euros i la carn de mè a 10 euros en 30 cèntims al quilo.
I més qüestió perquè precisament s'han detectat nous positius de pesta porcina amb porcs senglars trobats morts a Catalunya.
La desena de 9 casos eleva a 26 el total d'animals afectats. Els últims 3 casos es varen detectar també dins la primera corona, la zona d'alt risc. La resta d'exemplars trobats han mort per causes diverses i la majoria ho han fet per atropellament.
Precisament el sector ramader de les Illes Balears es troba en una situació d'alerta per mort de les malalties que afecten els animals. Per això, la Conselleria d'Agricultura Cultura ha aplicat diferents mesures per fer-hi front.
Pel que fa a la llengua blava, s'han vacunat més de 100.000 animals i s'ha aconseguit que Menorca hagi quedat preservada i només hi hagi hagut un focus a les Pitiüses. De grip aviària no se n'ha detectat cap cas a l'arxipèlag i s'ha focalitzat el control en explotacions industrials. Pel que fa a la festa porcina africana, hi ha un control estricte de les granges i de les entrades i sortides, però quins són aquests factors que han propiciat aquesta situació? I d'ho explica el director general d'Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural, Fernando Fernández.
Hay un hecho objetivo en el tema de cómo se mueven los transmisores por el hecho de las temperaturas y por el alargamiento de los periodos estivales y luego también porque vivimos en un mundo globalizado y los movimientos de personas y animales son cada vez más frecuentes y efectivamente al final ahí hay una transmisión.
Fernando Fernández, que ha reconegut que hi ha un malestar, un neguit al sector ramader de les Illes Balears per l'amenaça d'aquestes malalties. De fet, avui la conselleria ha convocat una reunió amb productors i agents implicats per fer balanç d'aquesta situació.
Escoltau l'informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
Hisenda obligarà els bancs a informar mensualment dels pagaments que reben els empresaris i els autònoms a través del Bizum. Això és el servei gratuït de transferències que permet enviar i rebre doblers entre particulars amb l'aplicació del banc a partir del número de telèfon.
Ara bé, i això és important, s'ha de tenir en compte, l'agència tributària aclareix que només es controlaran el pagament per Bizum d'empreses i autònoms, no els dels particulars, com explica el president del Col·legi de Gestors Administratius, Miquel Àngel García.
La qüestió és que Hisenda, bueno, tindrà cada vegada més mitjans per després comprovar si efectivament el que estem fent és purament un intercanvi de doblers entre amics perfectament documentat que no té cap incidència fiscal o és una altra cosa.
I a partir de dia 1 de febrer de l'any 2026, les entitats hauran de reportar per primera vegada aquesta informació. D'aquesta manera, Hisenda cerca controlar qualsevol pagament que rebi un empresari i també un autònom, independentment, volien dir, de la quantitat per mínima que sigui.
Autònoms i empreses, professionals, no mos afecta de cap manera que canvi. És a dir, sabem perfectament que qualsevol ingrés que tenim el hem de declarar.
La preocupació i les informacions contradictòries han fet que el Ministeri d'Hisenda hagi emès una nota aclaridora. Asseguren que les noves mesures no suposen cap impacte per al ciutadà. És a dir, en aquests supòsits que ara escoltareu, no hi ha hagut canvis.
Per exemple, pues una amiga paga i dius, pues també hi ha la meitat.
Regalos. Si mi madre, por ejemplo, me envía algo de dinero.
Principalment amb els meus fills i després amb algun amic.
Els pagaments esporàdics, si no són recurrents i elevats, no suposaran cap problema per a l'usuari i, en cas de sospita, Hisenda sol·licitarà informació addicional. Les entitats financeres també hauran d'informar Hisenda si les operacions en targeta superen els 25.000 euros.
I el Bisbat de Mallorca ha recaptat 9.700.000 euros en la declaració de la renda. Això suposa gairebé 1 milió d'euros més que el que es va recaptar l'any passat.
Hi ha hagut un total de 162.940 declaracions que han destinat al conegut com 0,7% de l'IRPF a l'Església. Són més de 3.300 declaracions més que l'any passat. El percentatge de declaracions que ha triat aquesta opció, la declaració de la renda, ha arribat al gairebé 25%.
I a Formentera estan pendent de quan es debatrà el pressupost per l'any que ve. De moment, la Unió, que governa en minoria, no ha pogut aprovar els comptes en comissions informatives per un defecte de forma. L'oposició veu complicat donar suport als comptes per manca de consens. Elena Trinidad.
En les comissions informatives celebrades ahir, el govern de la Unió no va poder aprovar el pressupost del 2026 per un defecte de forma en la seva presentació. Ho explica Rafael González, de Gent per Formentera.
La data límit per presentar el pressupost era el dimecres passat, el dia 10, i la documentació va començar a arribar el dijous dia 11 i es va completar el dissabte dia 13. Això vol dir que tota la documentació estava fora de termini i a més estava sense signar.
Ara tenen dues possibilitats per poder debatre el pressupost en ple abans de final d'any, que la proposta entri per urgència i es debata en el ple ordinari del pròxim dijous o que la Unió convoqui un ple extraordinari. A més, per aprovar els comptes necessitaran almenys l'abstenció d'alguns dels grups de l'oposició, ja que governen en minoria. Una concessió que hores ara no veuen clara des de la bancada socialista, segons explica el conseller Esteve Portas.
Que queda molta feina per fer perquè des de l'equip de govern de la Unió
puguin arribar a un acord amb nosaltres en les nostres peticions, que no són intervencionistes, són de caràcter social.
Però tampoc sembla que els hi donaran suport des de Gent per Formentera.
Fa dos mesos que reclamam l'esborrany de pressupostos a la Unió. No hem tingut l'expedient complet fins fa dos dies. També hem d'afegir que s'han incomplert tots els acords pressupostaris de 2025.
El conseller no ha escrit Llorenç Córdoba tampoc té de moment el seu suport decidit. Segons l'esborrany, el pressupost ascendeix a 49 milions d'euros, el més alt de la història del Consell de Formentera.
6 minuts per arribar a les 7 i mitja. El Ministeri incorpora per primera vegada la possibilitat d'ampliar les freqüències entre Menorca i Madrid en la ruta de servei públic.
Es tracta d'habilitar una tercera freqüència cada dia. Ho ha anunciat al ple del Parlament la presidenta del govern, Marga Proens. La mesura forma part de l'esborrany de l'ordre ministerial que regula l'obligació de servei públic.
Una tercera freqüència imprescindible davant els alts nivells d'ocupació de la ruta i que ara suposarà un augment d'aquesta capacitat de ruta del 30%.
El Ministeri de Transports, però, es mostra més prudent. Sosté que la decisió encara no està presa.
I encara a Menorca, els mercats turístics tradicionals perden importància i, com a conseqüència, es redueix la massificació turística en temporada alta. Així ho ha explicat el president del Consell Insular, Adolfo Vilafranca, en la compareixença de balanç de la temporada turística, Ramiro López.
El principal mercat continua sent el nacional, que ja acumula un parell d'anys en descens. El segueix el britànic, que enguany ha suposat prop de 500.000 de visitants. Menys que l'any anterior, però més ben distribuïts. Escoltem Adolfo Vilafranca.
La baixada del turisme britànic s'ha produït en els dos mesos de temporada alta, a juliol i agost. En canvi, en els mesos en els extrems han tingut un increment de visitants britànics fora de temporada alta.
Una de les particularitats és que l'estada mitjana és la major de tot Balears, la qual cosa disminueix la sensació de saturació. El francès es consolida com el turista en expansió. L'alemany continua en caiguda, però creixen altres mercats com el portuguès. Destaca el mercat nord-americà, que, tot i ser reduït, té una despesa mitjana de 480 euros al dia, el triple que la resta de turistes.
El Consell de Mallorca vol elaborar un mapa de prostitució a l'illa amb l'objectiu d'ajudar les dones en aquesta situació a sortir-ne. S'elaborarà sota la coordinació de la Mesa de la Prostitució que s'ha constituït avui mateix.
Hi participen entitats, administracions i també les forces de seguretat. La impulsa el Consell amb l'objectiu de sumar esforços, compartir coneixement i també millorar l'atenció a les dones en situació de prostitució. El president del Consell, Llorenç Galmés, ha lamentat que les dones moltes de vegades assegura no coneixen els seus drets o no hi veuen cap sortida.
Primer, a sortir. Segon, a posar-los en mans d'aquells que les poden treure si estan obligades a exercir la prostitució. Tercer, si hi ha determinades persones que obliguen a dones a prostituir-se, també, com que hi haurà cossos i forces de seguretat, també podran actuar de manera immediata.
El Consell confia que a través de la mesa de coordinació es puguin generar oportunitat per a les dones que exerceixen la prostitució perquè en puguin sortir. És per això que es crearà una comissió tècnica que permeti avançar de manera més operativa en la detecció de necessitats i també en la concreció d'accions específiques.
I la quarta campanya d'exhumació de fosses al cementeri de Ses Figueretes a les Pitiuses ha permès recuperar restes òssies que podrien ser compatibles amb el manco tres víctimes de la Guerra Civil i el franquisme.
L'excavació s'ha fet en tres zones que s'havien obert de manera anterior, però fent sondejos de manera paral·lela. Almudena García és la directora de l'equip, que està format per nou especialistes en arqueologia i també en antropologia forense.
Se piensa que en el cementerio de Figueretas fueron asesinados y enterradas entre 70 y 100 personas. No hemos encontrado ninguna fosa en su posición original, pero sí que hemos encontrado restos desplazados que por sus características pensamos que corresponden a las víctimas que estamos buscando.
En el primer sondeig s'han documentat 22 enterraments ordinaris i s'ha recuperat un projectil d'arma llarga identificat com un fusell Mauser espanyol. Ha estat en el segon sondeig, de més extensió, en el qual s'han localitzat 48 unitats funeràries i restes òssies que inclouen tres cranis adults amb fractures produïdes per arma de foc. Tornem a sentir Almudena García.
Los hallazgos en Figueretas nos hacen pensar que tenemos restos localizados de unas 16 personas, 17, 18, el estudio de lo que hemos encontrado nos lo acabará de decir, Eso por un lado. Y luego por otro también tenemos el ADN que han dado eso, pues unas 17, 18 famílies d'Ibiza.
Ara, les properes passes de la investigació i de l'estudi es tracta de fer les anàlisis d'antropologia forense i genètica que es duran a terme en laboratoris de referència per poder avançar en els processos d'identificació de les víctimes. Recordem que les feines es varen iniciar dia 18 de novembre i també s'ha de dir que la campanya anterior ja es varen aconseguir identificar fins a 3 víctimes, les primeres reconegudes a l'illa d'Eivissa.
No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer vol a Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur.
Informatiu Vespre. IB3 Ràdio. Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Són les 7:30. El Parlament aprova el decret d'acceleració de projectes estratègics pactat entre el PP i Vox.
Un text que modifica la tramitació de determinades iniciatives econòmiques i industrials. El portaveu del govern, Antoni Costa, defensa que el decret aporta un marc normatiu que és clar, segons el seu parell, també estable per facilitar la inversió i fer l'administració més àgil. Mentre que la portaveu parlamentària de Vox, Manuela Cañadas, celebra haver frenat en sec, diu, tota menció a l'agenda 2030 i també al canvi climàtic.
Ha de decidir si vol ser part de la solució o quedar-se en arrelat. Si vol una administració que acompanya o una administració que frena.
Defendemos que la economía esté al servicio de los ciudadanos, no de una agenda superracional.
L'Esquerra, que ha votat en contra, critica durament el pacte amb Vox. El decret deixa fora l'acceleració del projecte d'energies renovables que hauran de seguir el procediment ordinari i habilita el marc legal per poder traslladar residus d'Eivissa a la incineradora de Son Reus a Palma.
El govern anuncia una deducció fiscal a propietaris d'immobles a canvi de no augmentar el lloguer.
Així ho ha anunciat la presidenta del govern, Marga Proens, a la Cambra Autonòmica, un anunci que arriba després que el Ministeri de Drets Socials advertís que la renovació del contracte d'arrendament que acaba l'any que ve podrien incrementar de preu.
Accident laboral al polígon de León.
Un home de 51 anys està ara en observació a l'Hospital Mateu Orfila després d'intentar avisar un company camioner que estava a punt de xocar amb una maniobra que feia marxa enrere. L'operari ha quedat estret entre la cambra frigorífica i la cabina del seu propi camió.
I a Eivissa continua oberta l'operació policial contra el narcotràfic amb el manco 5 detinguts.
Més d'un centenar de gent de la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i el Servei de Vigilància Duanera han participat en una desena d'escorcolls a Vila, Sant Josep, Sant Antoni i també a Santa Eulària. Han comptat amb l'ajut de cans ensinistrats en la detecció de substàncies estupefaents i també doblers en efectius.
Aquest Nadal cada persona gastarà de mitjana gairebé 800 euros segons l'Organització de Consumidors d'Usuaris, LOCU.
Aquest regal suposa prop de 370 euros. Entre la resta de despeses hi ha sopars, dinar, viatges i també dècims de loteria.
Menjar també, però regalos en ets molt ben venuts.
En loteria també estem gastant bastant, però sobretot en regalos per a la família.
Jo crec que passaré dels 800 euros. Entre loteria i regalos...
Pel que fa als aliments, la llengua blava ha comportat una pujada del preu de la carn de xot, mentre que la grip aviària ha disparat el preu dels ous. I pel que fa a la grip porcina africana, ha fet abaixar el cost de la carn de porc.
La justícia dona via lliure a l'Ajuntament de Palma per tallar els 18 vellombres de la plaça Llorenç Villalonga.
El jutge rebutja la mesura cautelar sol·licitada per l'entitat ecologista Amic de la Terra i dona la raó d'aquesta manera a l'Ajuntament de Palma perquè assegura que els arbres estan en mal estat i són un risc perquè poden caure o fracturar-se.
La següent mitja hora d'aquest informatiu us explicarem que el PSOE ha acceptat finalment la petició de Sumar i es reunirà amb ells aquesta setmana per rebaixar la tensió.
Tot això arran dels presumptes casos de corrupció i d'assetjament sexual que afecten algun càrrec socialista. La darrera denúncia que s'ha conegut és per suposat assetjament laboral del batlle de Barbadas a Ourense, José Carlos Valcárcel.
Passen 3 minuts de les 7:30, moment pels esports.
Informatiu Vespre. Esports.
Esports que començant parlant del partit que tenim en joc, el partit de Copa entre el Deportivo de la Corunya i el Real Mallorca, Xisco Ribas.
Bon vespre. Poc més de mitja hora dur l'enfrontament entre Deportivo de la Corunya i Real Mallorca a Riazor. Segueix l'empat a 0 inicial i és el Mallorca el que està tenint les ocasions més clares del partit. A començar no ha tingut ja 3 ocasions per fer el primer gol d'aquest enfrontament corresponent als 700 de final de la Copa del Rei. Recordem l'11 inicial de la plantilla de Iago Barrasate, que no ha fet molt de canvi respecte al darrer partit, el torneig del CAO. Ha sortit el Mallorca amb Lucas Bergström, el finlandès, a la porteria, defensa de 4 amb Toni Lato, lateral esquerre, parella de centrals Maras Kumbula i David López, lateral dret per Mateu Morell, enmig del camp Pablo Torre i Samu Costa, Takuma Sano i Javi Llebrés en bandes, a la mitja punta Antonio Sánchez i a dalt Abdon Prats. Un enfrontament que, com han dit, s'està disputant des de les 7 en punta a Riazor i ara mateix duen 34 minuts. Aquest partit en disputa per un bitllet per als vuitens de final de la Copa del Rei i que podeu seguir amb els millors comentaristes aquí per IB3 Ràdio. I a banda del duel del Mallorca, avui es juguen 4 enfrontaments més corresponent, com han dit abans, als 700 de final de la Copa del Rei. L'Eibar ja perd a Ipurua contra l'Elx per 1-0. El gol l'ha fet Adam Buayar. I aquest partit ha començat a la mateixa hora que el del Mallorca i després a les 9 del vespre es disputaran 3 enfrontaments més. El d'Ense Real Societat, Guadalajara Barcelona i Sporting de Gijón València. I demà és el torn de l'Atlètic Balears, que vol continuar somiant a la Copa. El conjunt blanc i blau rebrà a les 7 del vespre l'Atlètic de Madrid en un partit històric. Una cita de màxima exigència per a l'equip dirigit per Luis Blanco, que espera que el factor camp sigui clau per poder donar la sorpresa contra un rival de nivell Champions. L'entrenador balearico, Luis Blanco, ha parlat del partidàs de demà.
Está claro que lo que vamos a vivir mañana, pues... es muy difícil volver a repetirlo porque cuesta mucho y vamos a tener la oportunidad de medirnos contra uno de los mejores equipos de Europa, así que estamos súper ilusionados, con ganas de competir, de poder medirnos contra ellos y bueno, para nosotros va a ser especial, pero bueno, nos estamos planteando de una manera pues como tiene que ser, ¿no? Súper competitiva e intentar que toda la gente balearica pues disfrute el máximo posible.
Luis Blanco sap que jugui qui jugui de l'Atlètic de Madrid serà un partit molt complicat.
Es que lo que hablamos es que estamos hablando de plantilla top, de plantilla equipo top. Cualquier jugador que venga mañana va a ser un jugador de nivel europeo, de máximo nivel europeo, y que vamos a intentar competir contra ellos. Y aparte, siento que el Atlético de Madrid es un equipo ultra competitivo, que estoy convencido que este partido se lo están tomando súper en serio, por el perfil también de entrenador que tienen. Es que me espero el mejor Atlético de Madrid mañana, indiferentemente de quién juegue.
I precisament l'Atlètic de Madrid ha posat avui punt final a la preparació d'aquest enfrontament abans de desplaçar-se demà de matí cap a Palma. Diego Pablo Simeone encara no ha fet pública la llista de convocats i tampoc ha volgut donar pistes sobre l'11 inicial. L'entrenador argentí ha destacat que la Copa no permet relaxar-se i que qualsevol detall pot ser decisiu. L'escoltam.
No, sempre la competició és així de... a partido único son más sufridas y al mismo tiempo más intensas, ¿no? Porque no hay margen de error, el que se equivoca queda fuera y evidentemente tenemos que mañana hacer un partido cual creemos y llevarlo donde creemos que le podemos hacer daño.
El Cholo Simeone ha incidido en la complejidad de la competición.
Que esta competición desde donde empieza siempre es compleja, aunque para ustedes posiblemente no lo sea, pero evidentemente siempre es compleja. Están las dificultades que el entusiasmo, la ilusión, el poco interés de parte de equipos sobre la competición y cuando te das cuenta ya es tarde y quieres reaccionar y después no se puede reaccionar y hay un partido solo donde se juega en el campo un rival, así que nada, vamos a enfrentar a un equipo que ha hecho un muy buen partido con el Español en la Liga Española lo está haciendo muy muy bien, Así que más que eso está clarísimo, ¿no?
Aquest enfrontament de demà entre l'Atlètic Balears i l'Atlètic de Madrid el podreu seguir en directe a partir de les 6 de l'hora baixa aquí a IB3 Ràdio. I pel que fa a la primera divisió, la 16a jornada va baixar el teló a nit amb un empat a 0 entre el Rayo Vallecano i el Real Betis a l'estadi de Vallecas. Una jornada, però, que encara no s'ha tancat perquè el partit, recordam, entre Llevant i Villarreal es va ajornar degut a alertes meteorològiques. Amb aquest empat, el Betis és 6a i continua en places europees, mentre que el Rayo allarga la seva mala ratxa i ja suma 6 jornades consecutives sense conèixer la victòria. I acabam en bàsquet. La primera FEP, el Figuí Mallorca, l'Èstia Menorca i el Palmer Bàsquet disputaran demà 3 partits molt importants per assolir els seus objectius. El Figuí Mallorca està en posicions de play-off i s'enfronta al Palència, un conjunt construït per lluitar per l'ascens. L'equip dirigit per Pablo Cano és 6a a la classificació i du 2 victòries consecutives. Escoltam l'entrenador del Figuí, Pablo Cano, parlant sobre el rival.
Bueno, nos enfrentamos un equipo que tiene un roster súper poderoso con un montón de cualidades y virtudes, formas de anotación, muy físico en su juego interior, rotación extensa, todo lo que no es necesario que yo descubra de un rival tan poderoso y que viene en un momento con responsabilidades.
Situació ben diferent per a l'Estia Menorca, que no acaba de trobar regularitat. El conjunt menorquí és 13 a la classificació i demà vespre a Vintalfa rebrà l'Estudiantes. Escoltam el tècnic Javi Zamora.
Y hay que seguir en esa línea. Si de cada 10 partidos en 8 tienes opciones de ganar, los números salen y eso quiere decir que estaremos pues cumpliendo objetivos y por qué no, siendo ambiciosos para mirar más arriba.
I partit vital també per al Palmer Bàsquet, que visitarà la pista d'un rival directe a la lluita per la permanència, el Tizona Burgos. Escoltam l'entrenador del Palmer, Lucas Victoriano.
Pero son trascendentales por querer salir de ahí abajo. Y sería buenísimo, pues, si ganamos Tizona, ponemos 3 equipos por debajo. Eso sería fantástico. No lo pongo como urgencia, porque me parece que queda muchísima liga.
I tornant a l'Empor de la Corunya i el Real Mallorca, el conjunt de Jago Barrasate encara empata a 0, no ha hagut cap gol. A Riazor, minut 40, resten menys de 4 minuts per arribar al descans.
Gràcies, Xisco. De 9 minuts per arribar a les 8.
One, two, three, four. Ja som aquí, ja hem arribat.
Puc fer una pregunta? Sí, ets la sèrie aquella de Changuito se ha muerto?
Sí, Changuito. No, Changuito. Perdó,
no. En Changuete, pobre Changuito.
Ja està bé.
I Juanjo?
No, jo me la veu.
Ara sí, ara sí, tenim el canal estendàtil.
Igual que el meu cap. El meu cap també s'ha anomenat.
Que m'estàs contant?
Sí, que fort. Bueno. Se va morir també.
Oh, no, el meu és viu. M'han intentat espirar.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio.
El minut a minut de la jornada, a l'informatiu vespre, IB3 Ràdio.
Set i 42 minuts. El PSOE atén la petició de sumar i ha proposat mantenir una reunió aquesta mateixa setmana per rebaixar la tensió amb el seu soci de coalició, Neus López.
Tot enmig dels casos de corrupció i les denúncies d'assetjament sexual que envolten els socialistes. En tot cas, la portaveu de l'executiu espanyol ho nega. Són Enrique Santiago de Sumar i Pilar Alegría.
Estamos muy contrariados y muy preocupadas porque nuestro socio de gobierno parece totalmente paralizado, enredado en una situación interna que nos parece realmente inaceptable.
El respeto, lógicamente, a sus opiniones, que por supuesto las manifiestan abiertamente, y bueno, decía de una reunión. Por supuesto, nosotros, es que casi me atrevería a decirle que es que las reuniones con Sumar son a diario.
Paraules de Pilar Alegría en la que ha estat la seva darrera intervenció com a portaveu de l'executiu estatal. Deixa el càrrec de ministra d'Educació per ser la candidata socialista a les eleccions aragoneses del pròxim 8 de febrer.
Tot això quan avui a Hora Baixa han conegut una nova denúncia per assetjament laboral en el canal intern del partit que apunta al batle de Barbadàs, a la província d'Ourense, José Valcárcel.
El secretari general dels socialistes a Galícia, José Ramón Gómez Besteiro, li ha exigit que deixi les actes com a batle i diputat provincial. A més, el partit el suspendrà de militància.
Dimitir, ten que dimitir o que acosa, no? Por tanto, en ese sentido, respetando todas las opiniones, creo que además yo digo, bueno, baixo a premisa de cómo actuó este partido, ¿no? Actuó con la máxima celeridad, respetando en todo momento, insisto mucho, a víctima, y el presunto acosador estaba fuera del partido en menos de 24 horas, ¿no?
Precisament, a Galícia, més de 150 militants del Partit Socialista, on ha dimitit la secretària d'Igualtat, han signat un manifest en què reclamen més contundència davant les denúncies.
La corrupció és ara l'altre mal de cap. Pedro Sánchez compareixerà al Congrés per abordar aquest tema. Ho ha acordat la mesa del Congrés, que ha admès a tràmit la sol·licitud de compareixença feta pel PP per l'escalada de casos que afecten el PSOE i l'alarma social, diuen, creada per les darreres detencions i escorcolls.
Ara serà la Junta de Portaveus la que fixi la data, però ja no es reunirà fins al mes de gener, passades les festes. La portaveu del PP al Congrés, Esther Muñoz, ha carregat contra la presidenta de la Cambra, Francina Armengol, i l'acusa d'endarrerir la compareixença.
O por ignorancia, la señora Armengol, que es muy probable. O por mala fe, la señora Mengol desconoce que el periodo de sesiones ordinario acaba el 31 de diciembre. Luego, es perfectamente posible que en lo que queda de año haya un pleno en el que se pueda traer a Pedro Sánchez para dar explicaciones. Entonces, ¿por qué la señora Mengol tiene que mentir?
I avui a Hora Baixa el Senat ha celebrat la darrera sessió plenària de l'any, ho ha fet amb els casos de corrupció i assetjament sexual com a protagonistes dels retrets entre les diferents formacions.
Félix Bolaños ha respost les acusacions de la portaveu del PP, Alicia García. El ministre de Presidència i Justícia ha assegurat que per cada imputat del PSOE n'hi ha tres del PP.
Nosotros podemos equivocarnos en las personas, pero no nos equivocamos en los valores. Las mujeres de este país saben que el feminismo y la igualdad siempre ha venido de la mano de los gobiernos del Partido Socialista Obrero Español, mientras el Partido Popular estaba en contra.
Un cara a cara que també s'ha produït entre la senadora del PP, Rocío Dívar, i la ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Emma Sáenz, que s'han retret mútuament l'històric dels casos de corrupció acumulats amb dos partits.
Ustedes lo han tapado todo, las primarias fraudulentas, la financiación irregular, han tapado a Ábalos, a Koldo, a Cerdán, han tapado a Paco Salazar y al resto de acosadores sexuales. Ustedes están tapando a José Luis Rodríguez Zapatero. Y mientras tanto, ustedes dan lecciones de todo.
Nosotros colaboramos con la justicia, menos si ustedes destruyen pruebas y, como dijeron, controlan por la puerta de atrás la justicia. Nosotros exigimos responsabilidades mientras ustedes protegen y cobijan a quien defrauda la hacienda pública, como hicieron con la amnistía fiscal o hace la señora Ayuso justificando lo injustificable.
I el PSOE lliura al jutge del cas Koldo la documentació sobre els pagaments en metàl·lic que va fer entre els anys 2017 i 2024.
Són els justificants dels pagaments fets a dirigents, treballadors i simpatitzants de la formació. Els havia requerit el jutge de l'Audiència Nacional, Ismael Moreno, davant la sospita que tant Koldo García com l'exministre José Luis Ábalos es podrien haver aprofitat de la manca de controls en el PSOE a l'hora de retornar les despeses avançades per blanquejar doblers obtinguts amb activitats il·legals.
La jutgessa de Catarroja, encarregada de la instrucció per la gestió de la Dana, acorda un cara a cara entre l'exconsellera d'Interior de València, Salomé Prades, i el que va ser cap de gabinet de l'expresident Carlos Mazón, José Manuel Cuenca.
La decisió de la jutgessa arriba després que Prades aportés a la causa els missatges de WhatsApp que es va creuar en Cuenca en les hores crítiques de la riuada. Cuenca va declarar com a testimoni que aquests missatges estaven descontextualitzats.
Interior tria el coronel Pedro Merino Castro com a nou cap de l'UCO.
Substituirà Rafael Juste, qui ha ascendit a l'ocupació de general cas del general. Castro va passar amb anterioritat per l'UCO i la unitat tècnica de la Policia Judicial de la Guàrdia Civil. A més, va ser vocal assessor al Departament de Seguretat Nacional del Govern.
El president dels Estats Units, Donald Trump, assegura que continuarà destruint embarcacions que suposadament duen carregament de droga al Carib fins que Nicolás Maduro es rendeixi.
Aquesta és l'afirmació que ha fet la cap del gabinet de la Casa Blanca, Susie Wells, en una entrevista publicada aquest dimarts en relació amb el mandatari veneçolà. D'ençà del mes de setembre, un fort desplegament dels Estats Units ha destruït una vintena de llanxes a prop de les costes de Venezuela i de Colòmbia. Aquests atacs han causat la mort de més de 80 persones.
Un atac ucraïnès amb drons submarins ha provocat danys greus a un submarí rus del Mar Negre. És el primer atac d'aquestes característiques en l'intent dels dos països per aconseguir el control d'aquesta àrea marítima.
Segons la Marina i el Servei de Seguretat d'Ucraïna, a causa d'aquest atac, ara Rússia només disposa de dos submarins que operen a la zona. Tot i que l'exèrcit rus ha desmentit aquest atac, un vídeo geolocalitzat mostra una gran explosió al port de la ciutat de Novorossis.
I Donald Trump ha vaticinat que l'acord de pau entre Rússia i Ucraïna podria fer-se realitat abans de les festes de Nadal, però Rússia rebaixa aquesta il·lusió abans de cap d'any. Moscou ha mostrat el seu rebuig a les modificacions del pla de pau elaborat pels Estats Units. Des d'aquest dimarts augmenta el preu per la retirada de vehicles en grua a Ciutadella.
L'Ajuntament ha actualitzat l'ordenança i el cost ascendeix de 50 a 115 euros. D'aquesta manera es vol ajustar el preu real del servei. Aquesta taxa variarà en funció de la franja horària, servei diurn o nocturn, i el dia de la setmana, que diferenciarà entre dies feiners i festius. Ho explica Pere Fiol, tinent de batllia de Ciutadella.
La taxa que hi havia establerta no cobria ni de prop els costos reals del servei de grua i, per tant, tal com estableix la llei, les taxes han de cobrir els costos del servei si es va haver de procedir a la revisió de l'ordenança i es van fer aquestes taxes, aquestes tarifes diferents que hi ha dins la taxa per cobrir cada un de les premisses del servei de recollida en grua.
I el Consell d'Eivissa ha licitat dues unitats mòbils per la inspecció tècnica de vehicles. Això permetrà fer 30.000 inspeccions més a l'any, millorar el servei i reduir també el temps d'espera. Ho explica Mariano Juan, vicepresident del Consell Insular.
És un servei essencial, és un servei que afecta la seguretat viària i existeixen problemes derivats també de les males pràctiques que alguns usuaris estan fent d'aquestes cites, que tenim un absentisme on tenim un absentisme d'un 30 o d'un 40%. Per tant, el Consell Insular ha elaborat un plan per millorar l'eficiència de les ITVs existents, però també per adaptar més quantitat d'ITVs, que es puguin fer més quantitats d'ITVs i no hi hagi llista d'espera.
El contracte de licitació té un pressupost base d'1,5 milions d'euros i l'edifici de les Torres del Temple a Palma acollirà un espai expositiu sobre la prehistòria fins a l'edat mitjana. Les obres que està previst que acabin a principi de l'any que ve han conservat el disseny original de la infraestructura, una construcció defensiva d'origen islàmic del segle XII.
D'aquesta manera, les Torres del Temple s'uniran al castell de Bellver i al casal gòtic de Can Serra per contar la història de la ciutat a través de la seva museïtzació i formaran part del districte d'innovació de Palma. L'arquitecte del projecte, Juan María Bosch, ha destacat que l'objectiu principal és recuperar al màxim la idiosincràsia de l'edifici, sobretot internament.
L'edifici se manté mucho más reconocible internamente porque es que externamente al final podría confundirse con un edificio de vivienda del siglo XVIII o del siglo XIX, pero evidentemente en nosotros, a pesar de que hemos simplificado mucho la estructura que tenía esas fachadas, pero se han mantenido un poco los huecos y los dinteles de lo que ya existía como consolidado.
Cal destacar que l'edifici de les Torres del Temple ha estat més de 20 anys apuntalat i que durant els darrers 300 o 400 anys ha estat destinat a habitatges. El projecte ha permès conservar elements singulars com un arc medieval i pintures originals dels segles XII i XIII en una de les torres. El batlle de Palma, Jaime Martínez, ha remarcat que la rehabilitació del monument es recupera una joia de Palma, ja que té vestigis de diverses èpoques.
En aquest espai, un espai a més molt, molt singular i suggerent, pues estarà i s'explicarà la part de la història des de la prehistòria a l'edat mitjana. Aquest equipament pues, tindrà dins aquest museu de xarxa, com dic, aquesta part de la història de Palma.
I el nou centre de dia i casal social per a la gent gran de Selva ja és una realitat.
L'Ajuntament ha recepcionat les obres, que varen començar el novembre de 2024, amb un cost de 832.000 euros. El centre tindrà 15 places per a persones dependents i es preveu que entri en funcionament l'equipe, com explica el batlle de Selva, Joan Roger.
Suposa que recursos municipals i que l'Ajuntament i que les institucions aposten per atendre a les persones en necessitats, a les persones dependents, a les famílies. I això és una cura molt positiva per a les persones, per conciliar també la vida familiar, amb els familiars, amb els fills, amb la vida laboral.
6 minuts per les 8, moment per la cultura. La periodista i guionista Anna Guitart és la nova presidenta de l'Institut Ramon Llull, l'organisme amb participació del govern de les Illes Balears i l'Ajuntament de Palma, que es cuida de la projecció exterior de la llengua i la cultura catalana, juntament amb la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona.
Guitart pren el relleu de Pere Almeda, qui acabà la seva etapa el mes de novembre passat. Guitart és periodista especialitzada en literatura i llibres i fa poc ha estat la comissària de Barcelona com a ciutat convidada a la darrera edició de la Fira Internacional del Llibre de Guadalajara, a Mèxic. L'Institut Ramon Llull es va crear en forma de consorci l'any 2002 per a donar a conèixer la llengua catalana i la seva literatura a l'àmbit internacional. La seu és a Barcelona i també té oficines a Berlín, Londres, Nova York i París.
Els seus contes de bona nit per a nines rebels, 100 històries de dones extraordinàries, varen ser un fenomen editorial sense editorial a través d'un finançament col·lectiu que va assolir la xifra mai vista d'un milió de dòlars. Va vendre més de 7 milions d'exemplars, es va traduir a 50 idiomes i gairebé 10 anys més tard ha esdevingut un clàssic. La seva coautora, Francesca Caballo, presenta ara contes especials per als nois del futur. Sandra Martínez.
Si les nines no són submises per naturalesa, com ens havien volgut fer creure durant un temps, com vèiem en els contes, tampoc els nins tenen per què ser poc empàtics, bàsics, agressius, sempre amb els sentiments amagats, tal com recull la tradició. Per això també ells han de mantenir nous referents. La remodelació de l'espai de les nines ha evolucionat, diu Cavallo, però el dels mascles no, i és ben necessari que ho faci. Els nins necessiten nous referents, però també ho necessiten els pares, les famílies, que li ho reclamaven quan presentava els contes per les nines rebels.
Lo spazio che offriamo ai maschi è rimasto lo stesso. E allora mi sono resa conto che tutti i genitori che mi chiedevano quando presentavo Niñas Rebeldes, i por los niños e i por los varones.
Contes que no volen dir els al·lots com han de ser, sinó que els animen a descobrir qui són en realitat, complexos, contradictoris, autèntics, complets. Històries de pirates, de planetes, amb taurons i micos, que ens parlen de la relació amb la figura paterna, del redescobriment del romanticisme, dels sentiments, de l'exploració sense por de la pròpia identitat de gènere. Però en aquesta època d'internet, els contes, els llibres, encara tenen sentit? Encara canvien les coses? Cavallo està convençuda que sí. Els llibres ens ofereixen, diu, la possibilitat d'un pensament lliure i allunyat de l'algoritme.
All'interno dei libri c'è ancora la possibilità dell'esercizio di un pensiero libero dalle logiche degli algoritmi. E questa io credo che sia una cosa importantissima.
Allunyada dels algoritmes, lliure en un món editorial que tot ho marca, en què les novetats duren pocs dies a les lleixes de les llibreries, Cavallo aposta per fer obres que requereixin temps per amarar a fons els pensaments. Té clar que quan giri la vista enrere vol veure que la seva producció ha estat reduïda, però amb força per canviar les coses.
Cuando yo sarò vecchia, guardando indietro nella mia vita, vorrò aver scritto 60 libri o 5 che hanno fatto una differenza. Per me non c'è, cioè, io lo so, 5.
Contes especials per als nois del futur, aquests relats que redefineixen què vol dir ser el lot en el món d'avui, l'acaba de publicar Estrella Polar, d'edició 62. Les il·lustracions són de Luis San Vicente i compta amb un epíleg de Pedro Mañas.
Vull fer suc de ses fruites de samú. Fruites de gust salat, fruites de gust amarg, fruites dolces.
La cuinera del Miceli, Marga Coll, ha presentat les receptes dolces de Miceli per cuinar en família. Un autèntic regal per aquest dies de Nadal, tant per petits com per grans, sempre que els agradi cuinar o tastar els millors dolços i més tradicionals. Un llibre de receptes que signa Coll amb tots els seus secrets en un temps de Nadal en què aquests àpats són especialment valorats.
A més, el llibre combina un llenguatge visual excepcional amb els dibuixos de Tomeu Pinya i un contingut de gran interès com són aquests secrets d'una de les cuineres més reconegudes de Mallorca. Un llibre que es converteix en el regal idoni no només per llegir, sinó també per generar bons records familiars, segons ha dit l'editor Vicente García.
También una serie de recuerdos que a mí, por ejemplo, en el tema de la cocina, este libro me hubiera sido básico e indispensable cuando yo tenía mis hijos, tenían pues estos, eran más jóvenes, ¿no? Y ya me hubiera gustado. Y realmente, además, puede incentivarles a tener más autonomía, un poquito más de responsabilidad y, sobre todo, a pasárselo bien, entretenerse y luego cocinar y comer todo lo que has hecho, entre harina, azúcar y yemas de huevo.
Segons per arribar a les 8, ara comença el programa Xiu Xiu. L'informatiu vespre torna demà a les 7, també pel canal 2 d'IB3 Ràdio.
De paradís. De paradís.